Catalunya per Vox que cobra del partit, o que cobra d'Ignacio Garriga, per fer aquesta feina.
Bueno, és que ell...
És això el que ha denunciat davant dels jutjats, Macarenolo?
Sí, el seu...
És aquest compte?
Aquest compte ha denunciat, sí. Espanya Bola, sí.
És que aquesta és l'altra. Una, hi ha un tema econòmic, hi ha un tema de diner públic, i aquí jo crec que ha d'intervenir el fiscal, i després ella llença una altra, però claríssimament, ombres, amb informacions com aquestes, sobre un partit que podria ser objecte d'una il·legalització, perquè al final... Escolti, les regles del joc de la democràcia són aquestes, no unes altres. I jo, no és que estigui a favor, però jo el que dic és que les dues coses que surten d'aquest debat, claríssimament, són dues coses que no són menors.
He sentit un pero per aquí,
Sí.
O sea, a Pablo Iglesias, sí.
Si no han podido ilegalizarnos a nosotros con una persecución judicial y mediática en el caso de Vox, es imposible. Yo quería volver al tema Évole y había dos cosas. La primera, Évole se ha atrevido a hacer en una televisión estatal lo que no ha hecho nadie en España. El programa que hizo sobre Mercadona y sobre Roche, o el que hizo sobre El Pozo, eso no tiene precedentes en la historia de la televisión y le convierte en una figura del periodismo, a mi juicio, que merece toda la admiración. Después, Évole es uno de los comunicadores más hábiles, que lo ha demostrado hace un rato, y ha cambiado el marco rapidísimo, ha intentado cambiarlo con Yolanda, y luego lo ha conseguido con el fax, porque pues sabe de esto y lo ha manejado muy bien. Pero en realidad, yo creo que hemos encontrado un tema de discusión que es muy interesante. Yo estoy mirando el Twitter, y hay una cosa que pone pues, una persona muy de derechas que dice: se nota que no ves las noticias, repasa quién emplea la violencia, desde ETA hasta Podemos, pasando por las CUP, terroristas y golpistas amparados por Sánchez, todo por el Falcón, fuera comunistas y traidores. El inicio de este tuit, cuando dice se nota que no ves las noticias, está señalando la clave del problema de la ultraderecha en España, que son las noticias, que es la normalización de una serie de discursos. Entonces yo creo que cuando ponemos el foco, digamos, en el brazo tonto del fascismo, que eso puede ser Abascal, Olona o cualquiera de los chalaos que están al frente de Vox y que se van a robar piedras a Gibraltar, no entendemos la profundidad del problema. El fascismo está instalado en una parte de la judicatura de nuestro país, y que se lo digan a los independentistas catalanes, que lo ven cada día. El fascismo está instalado en una parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad y en una parte del ejército, y en una parte también del funcionariado de nuestro país, y opera además como un movimiento de defensa de una serie de privilegios que fueron en su momento amenazados por una parte por Podemos y por otra parte por el independentismo. Ese es, a mi juicio, el tema. Que Olona pueda decir ayer que efectivamente su partido, pero si todo el mundo sabe que Vox fue financiado por un grupo terrorista iraní definido como terrorista por las autoridades de los Estados Unidos y que esa financiación la consiguió Alejo Vidal Quadras, ¿eso va a tener consecuencias penales? No me lo creo. Porque un partido que tiene jueces y que tiene abogados del Estado es muy difícil que rienda cuenta ante los tribunales. Pero por eso el problema no es Vox. El problema es quién sienta ultraderechistas en las principales tertulias del país. ¿Quién influye en lo que piensan una parte de los jueces y una parte de funcionarios del Estado muy importante? Ese es el problema. Por eso, aunque yo entiendo que la intención del programa de Évole de ayer es una intención democrática y antifascista, vamos a hacer daño a Vox entrevistando a esta señora que va a cantar la Traviata, yo creo que es un error en la medida en que normaliza los discursos de esta gentuza que cada vez comparte más gente por la calle.
Són les 10 i 3 minuts. Perdona, Jordi, em permets un moment que sí, la publicitat i d'aquí us moment saludo també en Xavier Riusant, que fa estona que escolta aquesta conversa. Xavier Riusant, bon dia.
Hola, bon dia.
Periodista especialitzat en l'extrema dreta que acaba de publicar un llibre, com abans dèiem, Vox, El retorno de los ultras que nunca se fueron.
Puc dir una coseta del Pablo?
Sí, digues, Jordi.
No, es que yo discrepo de que ayer la normalización del discurso de Vox le vaya a dar un voto más a Vox. O sea, yo creo que el programa de ayer le hace daño a Vox. Le hace daño a Vox y además creo que forma parte también de una tendencia que está teniendo esa formación a nivel interno, con una serie de luchas internas que se están viendo precisamente en sus medios más afines, y creo que lo de ayer es la gota que colma el vaso. Creo que en las próximas elecciones municipales y autonómicas el protagonismo de Vox va a empezar a menguar y en las siguientes generales va todavía a colocarse en un lugar que, por cierto, como decía esta mañana el señor López Alegre, le va a ir bastante bien al Partido Popular, porque igual le acaba pasando como en Andalucía, que no depende de los votos de Vox.
Són les 10 i 5 minuts, ara anem amb Xavier Riusant, repeteixo, i continua la tertúlia, ja voler també, si vol, vull que continuï, evidentment, i d'aquí uns moments continuem parlant d'aquest tema sobre, aquí hi ha una mena de cosi, on hem col·locat molts ingredients, on va des del debat de l'extrema dreta, donar-li veu a l'extrema dreta, a Macarena Olona, el que va dir Macarena Olona, i evidentment, los ultras que nunca se fueron.
RAC 1. Han pujat molt les factures d'energia del teu local? Ara, amb els ajuts locals amb energia, pots rebre fins a 3.000 euros per millorar l'eficiència energètica del teu negoci. Demana l'ajut a barcelonaactiva.cat/localsambenergia i comença a estalviar. Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona.
15 anys d'escapades de cap de setmana. 15 anys apropant a la feina cada dia. 15 anys del millor compromís de puntualitat. 15 anys oferint els millors serveis. 15 anys viatjant amb tu. Es compleixen 15 anys del trajecte AVE Barcelona-Madrid i per celebrar-ho llancem 150.000 bitllets a 15 euros. Consulta en condicions a renfe.com. Ningú no et dona més. Renfe, el teu tren.
Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum, perquè per fi sentiràs un anunci que t'ajudarà a guanyar més diners. Si ets taxista, registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 de maig. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber, súbete. S'hi apliquen condicions.
Amb Volaluz, ara la llum, ets tu. Perquè amb Volaluz pots instal·lar plaques a la teva segona residència, deixar la teva factura a 0 euros i amb el que et sobra pagar part de la factura de la teva vivenda habitual. Truca'ns al 967 01 70 i suma't a la revolució de les teulades. Volaluz.
Des de WhatsApp tenim una pregunta. Are you ready? Are you ready per portar el teu anglès a un altre nivell i menjar-te el món? Per canviar de feina? Per veure sèries en versió original? Per lligar aquest estiu? Are you ready per WhatsApp? Vine a conèixer-nos a les portes obertes el 25 i 26 de gener i descobreix tot el que t'espera. Més info a whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Això és el que opinen els pacients dels tractaments dentals del grup d'octubre D. Amb les tècniques de sedació en implants dentals del doctor Bladent no sentirà res, no notarà res. Li substituirem les seves dents en una sola sessió i es despertarà amb dents noves. Informis a bladegrup.com, grup doctor Bladent.
Inverlegal.es. Un advocat? Sí. Inverlegal.es. Un assessor legal pels deutes? Sí. Inverlegal.es. Un assessor fiscal per als teus impostos? Sí. Inverlegal.es. Problemes amb el teu banc? Els solucionem. Truca al 972 30 63 13. Inverlegal.es. 972 30 63 13. Solucions? Sí.
Net, vaig tenir una cita increïble.
Però no deies...
Deia sí, però vaig anar a la Clínica Masculina Europea i m'han tornat la vida. Estic en plena forma.
Clínica Masculina Europea, especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
La meva filla comença la universitat i encara no sap quin grau estudiar.
M'agradaria veure els laboratoris i les aules on faré les classes pràctiques de la universitat.
Vull saber quines són les sortides professionals al grau que ha triat.
Jo preguntaré als estudiants que...
Vine a les portes obertes de la URB el 24 de febrer. Inscriu-t'hi a portesobertes.urb.cat. A la Universitat Rovira i Virgili, el futur és teu.
En menys de 24 hores t'ajudem a trobar la solució per tal que els teus pares estiguin ben cuidats a casa. 9 de cada 10 famílies en recomanen. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
RAC 1.
Avui, a la tertúlia, amb el politòleg Pablo Iglesias, l'advocat Miquel Samper, l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i els periodistes Mònica Terribas i Màrius Carol. A l'ull de poll, Tian Riba.
10 i 9 minuts, continuem amb Jordi Évole i amb Xavier Riusant. De tot el que has, de tot el que has pogut sentir, Xavier Riusant, quins comentaris vols fer?
Uf, hi faríem 7 debats, no? Sí. Si s'ha de parlar de l'ultradreta, si no, mare meva, masses debats. Uh-huh. Amb el Pablo Iglesias seria interessant parlar si es van fer errors amb la campanya a Madrid, amb la que hi ha el candidat, quan es va voler rebentar l'acte de Vox a la Plaza Roja, i si això li va donar una gran publicitat a Vox. Molts temes, no? Però bueno, uh-huh. Jo crec que amb el tema de la Macarena Olona ja n'hi ha bastant... Val. Per l'avui.
Val.
Tu diràs.
Macarena, aviam, hi ha coses que va, Macarena Olona va acabar admetent que a Vox hi ha neonazis, i això tu ho pots corroborar.
A veure, és evident. Vull dir, si tu mires a Vox, en el que era el pinyol de comandament de Vox, que no és l'executiva, sinó que és el Comitè d'Acció Política, el CAP, fins que va haver-hi el canvi que es va treure l'Ortega Smith, de les 5 persones, un era el Jorge Buixadé, amb antecedents a la Falange, i que per mi és el que fa el corpus ideològic de Vox, amb els seus escrits i llibres que qüestionen el sistema de partits, i diguem, encara està a l'ultradreta. Un altre era l'Ortega Smith, amb un gran historial falangista i una gran ideologia. I un altre que ahir el va citar al moment la Macarena Olona, com va dir, le dije a Kiko tal, Kiko Méndez Monasterio, que aquest havia sigut dirigent d'Aliança de la Unitat per la Unitat Nacional d'Inés Trillas, que després va ser Aliança Nacional de Pedro Pablo Peña. Vull dir, hi ha molts, molts ultras a Vox, i la ideologia ultra està, diguem, a dins de Vox. I a més, Vox funciona com un partit autoritari perquè no té cap mena de democràcia interna, i el model social que hi vol ja l'aplica Vox quan dissol les executives provincials i marxa tota aquesta gent de Vox que volen explicar-te lo dolent que són Vox, aboleix les primàries per fer llistes, ningú ha votat a l'Abascal, ningú l'ha votat com a president, ara si vols t'ho comento, sí. I a més no tenen executives regionals, no hi ha l'executiva de Vox a Catalunya o d'Andalusia, que és la manera d'evitar que li surtin barons territorials. Llavors és una estructura totalment piramidal, que tots els diners anaven a Vox, per això és el que va passar a Múrcia, que això si vols és un altre tema, és a dir, els diners que donaven els parlaments i ajuntaments als grups municipals i anaven a un compte de l'Ortega Smith, que és el que va explicar Macarena Olona i no sé si es va acabar d'entendre, sí. I és quan els de Múrcia li retiren els diners a l'Ortega Smith, quan els destitueix, i llavors Vox és una màquina de diners cap al senyor Abascal, que ningú l'ha votat.
Cap al senyor Abascal?
Sí, 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 que ningú l'ha votat. És a dir, Vox té amb els seus estatuts que per fer... Abans era per les executives provincials, que ara ja s'han abolit, ja no es voten, ho nomena l'Abascal, diguem, el que és el president de l'executiva de Barcelona o d'on sigui, i per l'executiva nacional s'havien de fer uns avals molt difícils d'aconseguir. I si ningú aconsegueix si només aconsegueix avals la candidatura oficialista, és proclamada. Explico. Quan fa un any plega el Casado, doncs el fa plegar del PP, i es nomena el Feijó va com a candidat únic al Congrés, que no es va fer, i va rebre el 99,5% dels vots. El senyor Feijó va ser votat encara que era candidat únic. El senyor Abascal, en l'assemblea de 8 de març de l'any del 2020, els dies abans de la pandèmia, quan es nomena la nova executiva, com era l'única executiva que havia aconseguit, l'única proposta que havia aconseguit els avals, va ser proclamada sense ser votat. I Vox funciona així. Val. Llavors, les baralles de tota la gent que marxa plorant és perquè els diners dels ajuntaments i els parlaments s'havien d'ingressar un compte de l'Ortega Smith. I amb aquests diners es nomenaven els assessors i els altres membres de l'executiva. Això llavors era il·legal, i el que fan ara, ingressen només una part. Val. Però, diguem, Vox és una màquina de diners cap al senyor Abascal, i llavors es nomenen aquestes persones que fan el que hi diu.
Estem parlant de corrupció directament o no? Perquè ahir ho va insinuar Macarena Olona.
A veure, que els diners que dona el Parlament de Catalunya o l'Ajuntament de Madrid, el grup municipal o parlamentari, en lloc de ser pel president del grup que els distribueix pels seus gastos i nomena els seus assessors, anessin a Madrid... a un compte de l'Ortega Smith possiblement era il·legal. Per això ara ho han canviat amb una fórmula mitjana de que van al grup, però després el grup ha de transferir els diners a Madrid i amb aquests diners nomenen els vicesecretaris provincials i els assessors parlamentaris. I són els assessors parlamentaris nomenats des de Madrid o els vicesecretaris d'organització nomenats per Madrid els que diuen que ha de votar Vox en el Parlament de Catalunya o d'Andalusia o a l'Assemblea de Múrcia, perquè com no hi ha una executiva regional, ningú ho pot decidir. Què és el que li va passar a la senyora Olona? Ella no entrava al govern i passava a ser una diputada més que no podia dirigir el grup parlamentari a Andalusia perquè no hi ha presidència, no hi ha executiva regional a Andalusia de Vox, i ho decideix el comissari polític que amb els diners del Parlament d'Andalusia es nomena perquè els doni les ordres.
Deixa'm preguntar-te per una... Ahir va sortir i es va parlar. I la percepció que vaig tenir jo veient l'entrevista és que estaríem parlant d'un grup d'ultra... Estem parlant del Junque, val? Bueno, el Junque parlava d'ultracatolicisme. No sé si em va donar la sensació que Buixader podria estar aquí al darrere i ser una mica la...
Però no, Buixader no és del Junque, Buixader és de l'Opus. Hi ha diverses famílies.
D'acord.
Una família seria la del Junque, aquest grup mexicà, perquè és un grup secret i clandestí, i com a grup secret i clandestí ningú pot dir que jo sóc membre del Junque. I aquí s'ubica a Ceoir, que ajudaven molt a l'Abascal, i l'Ivan Espinosa de les Monteros i la Rocío Monasterio. D'altra banda, hi ha sectors dels Quicos, que són els que s'han fet amb el poder a Múrcia, on hi ha hagut una altra història. I després hi ha tot el sector de l'Opus, on aquí tenim el senyor Buixader i el senyor Ignacio Garriga.
Tu ara em parlava ahir també de les coses que va dir Macarena Olona, parlava de que hi ha un assessor d'Ignacio Garriga, que és el de el que està darrere d'aquest compte
del compte Espanya
Bola, que és el que Macarena Olona va dir ahir a l'Évole, que és la que seria la que ella havia denunciat aquesta.
S'assembla que, diguem, aquests comptes d'Instagram els dirigeix una persona que podria ser un dels assessors de Vox al Parlament de Catalunya, nomenats des de Madrid, que seria qui porta aquest compte.
Se sap qui
també
és.
Hi ha altra gent deia que si era aquest assessor o si es referia al vicesecretari d'organització de Barcelona, que és el senyor Jordi de la Fuente Miró, exdirigent de Plataforma per Catalunya i exdirigent d'un grup, digue-li neonazi, digue-li nacional revolucionari, el Moviment Social Republicano, que aquest havia sigut el prologuista dels llibres d'Alexander Dagin quan es van editar en castellà i que havia estat detingut el 2009 per fer una pintada en una sinagoga a Barcelona negant l'Holocaust. És a dir, això ja es demostrarà si a nivell judicial se sap qui hi ha darrere. Però que sí que a Barcelona hi ha persones d'ideologia neonazista clar, i el cas més clar és el vicesecretari d'organització, que si anem a la web del Ministeri de l'Interior de Registro de Partidos encara consta d'un partit que no ha quedat ningú per dissoldre's i encara està allà al registre, que és el MSR, Movimiento Social Republicano, doncs que aquest encara surt com un dels seus tres copresidents, i ara és el vicesecretari de Vox. Vull dir, a Vox hi ha molta gent d'ideologia ultra i alguns neonazis que de seguida van canviar de discurs ràpidament. I, diguem, ara no reivindica el feixisme, però sí que senyora Franco o s'honora la divisió en azul.
Amb la conversa d'ahir guanya el PP, tu creus?
A veure, hi ha un tema interessant, que era si l'Olona volia fer... A mi em deien gent de Vox. Olona quiere hacernos una rejón a Vox. És a dir, el que va fer la rejón de presentar-se i treure tres diputats, però arrestar-ne molt més. Caldrà veure si fa un partit a les generals o si va al PP, però a Vox segur que li fa mal, això està molt clar que li farà mal. Uh-huh. Ara, esclar, ella es presenta com una víctima i ella sabia on se ficava, perquè el Vox, on ella va entrar, tenia la ideologia mateixa que té ara. El que passa que ara estan als parlaments, als llocs, i es veu el que pretenen. Abans, esclar, era un partit extraparlamentari. Quan ella entra a la llista a les primeres eleccions, i no se'l coneixia tant, però Vox no ha canviat. Vox era el mateix que era abans, és el que serà.
Jordi, voleu algun comentari per acabar?
Doncs que m'agrada molt escoltar un expert parlant de tot això, i per acabar, sí, vull dir que nosaltres amb el programa d'ahir, insisteixo, no volíem ni crec que vam normalitzar res de l'extrema dreta. Crec que si d'alguna cosa surt ahir l'extrema dreta és mal parada del programa d'ahir. Crec que hem començat una franca davallada i una tendència a anar cap a baix d'una força com Vox, que ara és la tercera força política a Espanya i té 53 diputats. Crec que això no passarà a les properes eleccions generals. I mira, si d'això ens surt beneficiat el PP, doncs, home, no ens anirem a Canaletes a celebrar-ho, però benvingut sigui que una força d'extrema dreta estigui passant uns moments no gaire feliços.
Gràcies, Jordi. De debò, la setmana que
ve... A tu, Jordi, i a tots.
Diumenge, Maruja Torres, no em sembla?
Sí, sí, sí. Ja veuràs que tranquils que estarem dilluns que ve, després de veure el programa de Maruja Torres.
Bueno, bueno. Ja
has dado voz a Maruja Torres.
Una abraçada, cuida't.
No, és un programa deliciós, el programa de Maruja Torres. La veritat és que m'ho vaig passar superbé amb ella viatjant per Roma.
Per Roma,
sí, sí, sí. La Maruja feia 5 anys que no sortia de casa, per qüestions de salut, per la pandèmia, i clar, era una dona que havia tingut sempre la maleta a la porta i havia anat amunt i avall. I quan ens ho va dir, li vam proposar de fer l'entrevista viatjant, i va acceptar, i la veritat és que ens va donar moments. És una entrevista per agafar punts, és una lliçó de periodisme xulíssima.
Moltes gràcies, Jordi.
A tu, Jordi,
que vagi, una abraçada. 10 i 21 minuts sobre el tema que deia, algun comentari sobre el que ha comentat el Xavier Roussan a la taula?
No, que el Pablo segur que té més informació, jo no, però a mi em sembla molt interessant que hi hagi gent que mantingui, diguéssim, la informació de l'extrema dreta completament monitoritzada, no? Perquè i ho escriguin i els donem veu, etcètera, etcètera, perquè és l'única manera són els fets. I l'única manera no són les opinions, són els fets. Què fa aquesta gent? Què es pot demostrar? D'on provenen? A qui donen suport? On estan els diners que els financien? I com es connecten, que és això el que deia el Pablo, amb les estructures de l'Estat, no? I aquesta és la manera com sobreviu l'extrema dreta, de manera la tenen aquest país.
Pablo.
Aunque Vox se quede con 30 diputados, yo creo que Vox va a pelear hasta el final, estar dentro del próximo gobierno si le dan los números con Feijóo, como han hecho en Castilla y León. ¿Cuál es la estrategia del Partido Popular a partir de ahí? La estrategia del PP es tratar de debilitar a Vox al máximo y ofrecer una alternativa que yo creo que les puede funcionar con el PSOE. Que es decir, bueno, si no quieren ustedes tener a Vox en el gobierno, absténganse, que ya podemos gobernar nosotros solos si ustedes nos dan el gobierno por la vía de la abstención. Partiendo de la base de un razonamiento que hacía Jordi hace un momento. Hombre, pues no nos iremos a celebrar a Canaletas, pero es preferible que el PP gobierne solo a que el PP gobierne con Vox. Y yo creo que esa operación ya está en marcha. Además, el PP se ha dado cuenta de que pueden ocupar el espacio ideológico de Vox con figuras que tienen discursos abiertamente de ultraderecha. El caso de Ayuso es el más evidente. Vox siempre va a tener muchas dificultades en Madrid cuando la candidata de la ultraderecha se presenta por el Partido Popular. El problema es que la operación, en el fondo, es exactamente lo misma. Eso no garantiza que el PP no vaya a gobernar con Vox, porque ya hemos visto que en Castilla y León lo han hecho, y de nuevo, la discusión que se genera es una discusión que permanentemente ayuda a blanquear al Partido Popular, que también tiene en sus filas estilos y figuras de la ultraderecha y que, digamos que su modelo en Europa es el gobierno de Meloni con Salvini y con Berlusconi. Yo creo que sería mucho más interesante tratar de poner otros elementos diferentes en la agenda.
Per acabar, Teresa Cunillera, que ha d'anar al TSJ.
Sí, jo anava una mica també en aquesta línia, perquè efectivament quan discutim tant, quan parlem tant, no?, sobre els temes de Vox i tal, oblidem parlar del complement o del soci complementari, que seria el PP, que té molts d'aquests elements també dins de casa seva, perquè, en fi, si ens hi posés sa mare faríem una llista de membres de l'Opus o de, en fi, tot això que sortirien, que podrien estar als dos llocs, no? I, per exemple, s'ha diluït d'una manera total la moció de censura que deia Vox que anava a presentar de candidat també el senyor Ramon Tamames.
S'ha oblidat, no? Això ja, sí.
I això no és normal, perquè és un ridícul espantós que tu anuncies fa 3 mesos, que he recordat, o fa prop de 3 mesos, que faràs una moció de censura, que la faràs amb candidat del senyor Tamames, en fi, que ve del PC i que ha fet totes les transformacions possibles.
I del CDS.
I, sí, sí, totes les transformacions intermitges.
Totes les piruetes.
No? I llavors, clar, vull dir, això ja està amortitzat. I jo abans, quan deia que havíem de parlar de lo que de realment és això, és dir, la interiorització que fa la ciutadania d'aquests determinats temes van tan de pressa, jo en el debat periodístic ja us he dit abans que no hi vull entrar perquè no n'entenc, però s'estan interioritzant i normalitzant coses que després ens condueixen justament a situacions que diem, ai, com és que ha passat, no?
Són les 10:25 minuts, tenim el Benet Íñigo des de, d'aquí uns moments des del TSJ, perquè avui, recordeu, avui és un dia important, molt important. No sé si decisiu, però important sí pel futur de Laura Borràs, tenint en compte el pacte que, recordem, va arribar a la Fiscalia amb les dues persones que acusaven a Laura Borràs d'haver trossejat contractes de l'Institut de les Lletres. Veurem què en diu de tot plegat d'aquí a uns moments la pròpia Laura Borràs dins, de, dins del jutjat i el TSJ, i tenim allà el Benet Íñigo que ens ho pot explicar. Hola, Benet, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què?
Doncs, mira, ha començat a declarar fa res, 3 minuts. Isaías Herrero és l'amic, i ara dic amic entre moltes cometes, de Laura Borràs, a qui van encarregar doncs, aquests 18 contractes de la Institució de les Lletres Catalanes, i només amb les primeres preguntes de resposta a la Fiscalia ja ha quedat clar que Isaías ha vingut a diguem-ne, confessar que va haver-hi un fraccionament de contractes que tenien acordat amb Laura Borràs com repartir aquests contractes informàtics i assenyalar-la com a doncs, responsable d'aquest fraccionament i d'aquestes infraccions a l'hora d'adjudicar aquests contractes. Si et sembla, sentim com això, a les primeres preguntes de la Fiscalia, i Isaías Herrero apunta a com funcionava aquesta operativa.
Tota aquesta feina informàtica que se li havia encomanat superava aquests 18.000 euros?
Sí, sí, sí.
I llavors què van fer doncs, per poder-la cobrar?
Bueno, havíem de d'alguna manera dividir la feina que s'havia de fer amb diversos contractes.
I a cada contracte s'havia de portar quants pressupostos?
S'havien de portar 3 pressupostos. Els elaboraven de la següent manera. Dos pressupostos havien d'acompanyar a un pressupost que s'acceptaria i que sabien que s'acceptaria. Aquests dos, els dos pressupostos acompanyants o pressupostos comparses, si li volen dir, ja sabien que no s'acceptarien.
Doncs una confirmació en tota regla del que ha dit el que diu l'escrit d'acusació de la Fiscalia i que confirmen aquest pacte entre Isaías Herrero i la Fiscalia, doncs segurament a canvi d'una rebaixa de penes, que encara no sabem exactament com, quin serà aquesta rebaixa, però sí que confirma la tesi del fiscal i per tant veurem també quan pregunti la defensa de Borràs doncs com apreta o no aquest testimoni.
Una pregunta que crec que és molt important. En aquesta rebaixa... Mm-hmm. del pacte amb la Fiscalia amb aquesta persona, amb l'Isaías Herrero, la rebaixa de la pena també li ve de l'anterior... Ell té una pena abans, no?
Sí,
ell té una condemna.
Té una condemna d'un altre cas, que recordem que, de fet, tot aquest cas de Laura Borràs arrenca amb una investigació dels Mossos a Isaías Herrero per falsificació de moneda i tràfic de drogues. En aquell cas, l'any 2019 ja va arribar la sentència i va haver-hi doncs, un acord i el van condemnar, ell va reconèixer els fets, i el van condemnar a 5 anys de presó. A 5 anys de presó, una pena que ara mateix té suspesa doncs, perquè dels diferents delictes pel qual el van condemnar, cap d'ells supera els 2 anys i doncs, es va acordar que la pena se suspenia si no tornava a delinquir. Vale? En aquesta causa que s'està jutjant avui aquí, li demanen, fins ara, oficialment, li demanen 6 anys de presó. Si acabés en condemna per una quantitat així, hauria d'entrar a la garjola. Se suposa que finalment, si, bueno, amb aquest pacte i amb aquesta declaració que està fent ara mateix, al final, en lloc de 6 anys, li demanaran 2. 2 o menys. Veurem com es concreta. I en cas que s'acabi condemnant per 2 o menys, no entraria tampoc a la presó.
Sí, perquè
hi ha un anterior.
I a l'anterior.
Però són per delictes diferents. I a més, aquesta... diguem-ne... Les dates dels diferents casos... fan que no hagués d'entrar a la presó.
Aquesta podria haver-hi una rebaixa? Pot, legalment, la fiscalia pot rebaixar la condemna amb el pacte anterior?
No.
L'anterior ja no es pot tocar. L'anterior ja és el que és. El que la fiscalia pot demanar el que vulgui en aquest nou judici en funció de com...
Clar, però si, perdona, però si pacta amb aquest, sí que suma amb l'anterior. Amb la qual cosa, si suma amb l'anterior... L'acord... Sí, segur això, Teresa? Bueno, el Sant Pere ens ho pot explicar, això, Miquel. És a dir, si Fiscalia pacta amb Isaías Herrero, perquè ens entenguem, una rebaixa d'aquesta pena, depèn de la rebaixa que hi hagi, implicarà que amb la suma amb l'altra no entri a la presó.
La data que hem de tenir present no és el moment en el que es fa el judici i pot haver-hi una sentència, sinó quan es van produir els fets... Jo tinc la sensació de que els fets que s'estan jutjat ara, no sé quina data és, però si no em falla la memòria és 14 o 15 aproximadament. I en canvi heu dit que la sentència és del 19. I si és del 19, no sé quina data és, però quan tu tens una remissió condicional, una suspensió, com deia el Benet, de l'execució de la pena, et diuen si no tornes a delinquir de futur, posteriorment, i en canvi el que s'està jutjant ara són fets anteriors. Per tant, no haurien de tenir incidència en aquesta suspensió de l'execució de la pena que té ara actualment. M'explico?
Sí.
És a dir, els fets que s'estan jutjant ara al TCJ no els sé situar, però juraria que són del 14 o 13, aproximadament, va por ahí. I per tant, molt presumiblement siguin anteriors fins i tot als fets d'aquesta condemna. I quan et donen la remissió condicional, et diuen vostè té suspesa l'execució de la pena durant un temps determinat sempre i quan no cometi cap delicte, sigui quin sigui, des d'una alcoholèmia fins a unes injúries, no? Però sempre cap endavant, amb efectes posteriors, no anteriors.
Mm-hmm. Dues preguntes, una meva i una de l'altra Ribas. La primera, pel que he escoltat, Benet, confirma Isaías Herrero el fraccionament i per tant la inculpa.
Sí, sí, totalment, és que de fet fins i tot fixeu-vos que ha fet servir l'expressió que els altres pressupostos comparsa, que és l'expressió textual que fa servir l'escrit de la fiscalia. Per tant, diguem-ne que d'alguna manera està confirmant fil per randa sense posar-hi cap matís el que era l'acusació de la fiscalia.
I avui ja s'havia de saber si s'acceptaven els mails com a prova.
Molt important.
Aquesta
això
era una qüestió perquè la defensa de la presidenta Laura Borràs deia que els mails s'havien obtingut de manera improcedent per part dels Mossos d'Esquadra i per això deia que no s'havien d'utilitzar. I avui s'havia de saber alguna cosa
doncs,
sobre això.
Doncs ja se sap. De moment el tribunal accepta els correus com a prova a l'espera de que quan declarin els Mossos i els pèrits informàtics doncs puguin posar dubtes o confirmar, depèn de qui proposi cadascun, doncs la validesa o no d'aquests correus, però de moment...
Perquè hi havia molta judici... polèmica sobre el pèrit que havia triat Boye, que era...
Correcte,
el condemnat per l'assassinat de Yolanda, no?
Sí.
De Yolanda.
Sí, exacte, però de moment aquest pèrit sí, en principi sí que...
Està acceptat,
i també va acceptar el tribunal que diversos Mossos que van intervenir en aquest cas i en el blocatge dels correus declarin també com a pèrits, que aquí Boye va protestar, l'advocat de Borràs, va protestar perquè deia, clar, els mateixos que s'han encarregat del blocatge seran els mateixos d'avaluar com a pèrit si es va fer correctament. Diu, és com preguntar-li a una àvia si el seu net és guapo, no? Sempre dirà que sí. Però bé, en tot cas, els correus es mantenen a la causa i doncs això, la defensa el que intentarà és quan arribi el moment de posar-lo sobre la taula, desacreditar. També ha ventilat el tribunal la petició que es va fer de suspendre el judici que va fer la defensa de Borràs pel pacte que s'havia arribat o pel pacte que creien que s'havia arribat i també ho ha descartat. És a dir, en una frase s'han tirat les qüestions prèvies, ha dit que s'accepten i ha presentat un escrit a les parts amb els arguments que nosaltres encara no hem vist.
Bueno, i deixa'm dir que, malgrat el pacte entre la Fiscalia i Saïes Herrero, els correus, que s'hagin acceptat els correus, és una gran notícia per Laura Borràs. Perquè aquí sí que pot haver-hi un cop de timó. Veurem, eh? Veurem. Perquè aquests mails són importants a la causa, molt importants en aquesta causa. No sé si el Samper opina com jo.
Sí, opino, però no sé per tenir coneixement del que és la causa, eh? És a dir, jo conec el que he pogut doncs, llegir, però no he vist l'expedient materialment parlant, no? I, per tant, opino pràcticament igual que tu. Però sí que és veritat que em consta, per haver-ho parlat amb el seu lletat en algun moment, que tenen una importància molt, molt rellevant, eh? Molt
veurem,
rellevant, sí.
Veurem. Tian, tu volies dir alguna cosa?
No, volia dir que aquest judici no només és important per Laura Borràs, sinó que és important també per com quedarà definit Junts per Catalunya en el futur, perquè si Laura Borràs queda fora de joc, Junts per Catalunya, que és un partit, diguem-ne, que està dividit entre els independents, entre els quals hi ha tot el borracisme, i la gent que prové més de Convergència, aquest judici marcarà aquest torcebràs que tenen des de fa temps, quin és el rumb que agafa el partit, i per tant no només és important per aquest partit. Us recomano, per cert, un llibre que ha fet la Núria Oriol sobre, sobre l'evolució que ha fet el món convergent, diguem-ne, no només aquest partit, sinó, òbviament, per la política catalana, perquè en funció de, també del que faci aquest partit, doncs la política sí, catalana també queda influït. Vull dir que no estem parlant ara, només del judici a una persona, eh?
L'aparició de Xavier Trias ara és un remember when.
Sí.
Quan semblava que ho havíem superat tot, fem no em sembla ni bé ni malament, eh? Però vull dir que el discurs és un discurs que no s'acomoda massa amb el que hem estat sentint els darrers mesos.
Jo crec que el que deia el Tian és com conviuran aquestes dues posicions.
Exacte, hi ha dues posicions, que un seria més, per exemple, és Xavier Trias una altra vegada com a candidat a Barcelona, i l'altre és aquest món de tots aquests independents que es van incorporar a l'espai exconvergent en el seu moment. Mm.
10 i 36 minuts, alguna cosa més?
Una cosa.
Digues, Miquel, Samper.
No, però torno al tema judicial, després si voleu parlem d'això. No, que dic que acaba de dir el Benet, m'ha semblat escoltar que la sol·licitud de suspensió ha sigut rebutjada. No? Bé, sobre això diu una cosa. Jo vaig estar l'altre dia a les qüestions prèvies i de l'exposició que va fer la Isabel, la lletrada de la Laura, juntament amb la Gonzalo Boye. Aquesta la vaig trobar molt, molt pertinent per una raó que m'agradaria explicar. És a dir, sí que és veritat que el que va fer la defensa dels dos coacusats és totalment lícit, per suposat que poden fer-ho en qualsevol moment, però sí que és veritat que els pocs dies que hi havia entre que prenen aquesta decisió i la celebració del judici fan que l'estratègia jurídica de defensa se'n vagi pels aires, no? I no hem d'oblidar, doncs, que aquesta defensa que hi havia fins ara era una defensa dels tres coacusats, no? Que l'havien portat fins aquell dia que es fa públic que hi ha un possible pacte amb fiscalia. Per tant, jo com a advocat sí que vaig pensar: ostres, realment et quedes ara amb una estratègia totalment trencada, has de dissenyar-ne una nova d'un expedient que té no sé quants milers de fulls, i per tant aquesta suspensió sí que la vaig trobar molt coherent que fos demanada, perquè realment has de començar de zero en tres dies només de termini per fer-ho, no? Dir aquesta qüestió només, que em va semblar molt interessant que la demanessin i que no he acabat d'entendre que no es donés una suspensió per acabar de preparar aquesta nova estratègia.
Benet, alguna cosa més?
Res, que veurem a veure com, un cop feta la confessió o la incriminació de Laura Borràs per part d'Isaías Herrero, ara veurem quan sigui el torn de la defensa de Borràs com intenta contraatacar o desacreditar aquest testimoni. Mm-hmm.
Doncs pendents del que passi avui al TCJ, ho seguirem aquí al món RQ. Moltes gràcies, eh? Fins ara, Benet.
Fins ara.
10 i 38. Un segon, sisplau, que anirem recollint, perquè d'aquí uns moments volem parlar a la... Ui, el Salcap i el Màrius, també la Mònica els ha talcat, eh? El tema d'Enríquez Negreira, perquè aquest sí que és un tema que ara estava mirant Antena 3 i Telecinco, va que vol això, eh? De fet, l'altre dia la Sexta va aixecar la programació per fer un programa amb el Ferreres i el Pedrerol que es deia Escàndalo Mundial.
Ho devia decidir el Master of Puppets.
Ai, Déu, com sou! Amb molta inspiració, gran canvi per
House. Tot el que imagines per la reforma del teu bany i cuina.
Gestel 5G a l'abast de tothom. Truca al 1510.
L'energia és un bé molt preuat. Per això a Termor fabriquem sistemes de calefacció i d'aigua calenta per aerotèrmia que consumeixen fins a un 70% menys. Termor, creiem en el confort tèrmic.
Si crees que al girar la esquina te espera la playa y no la boca del metro, si sueñas que al final de la cuesta verás una puesta de sol sobre el acantilado, tú tienes ganas de verano.
Anticípate y aprovecha las mejores condiciones con la garantía de Halcón Viajes. Mejor precio garantizado y 6 meses de financiación sin intereses. Reserva ya en tu agencia o en nuestra web.
RAC Més 1 presenta... Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde hace muchos años ya, con Laureano, que es mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sabes qué haces con tu mujer cada noche.
Tranquilo.
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària per a joves d'un a 100 anys.
Als 20, als 40, hi ha una edat per cada cosa. Una edat? Hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? A Òptica i Audiologia Universitària sabem que, tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
El perquè de tot plegat.
20 minuts i a les 11. Pablo Iglesias, Miquel Samper i Mònica Terribas, que ha sortit un moment de l'estudi.
No, sóc Pablo... aquí.
No, ja. No. Pablo, t'has perdut?
Què ha passat?
Quan hi havia la publicitat.
Què heu fet?
Riu. T'has perdut a Màrius Carol, però... És un, això sí que és secret d'estat. S'ha posat
dret. Sacándose la colònia.
No. S'ha aixecat a la cadira i ha començat a cridar.
Ha fet uns...
No, tian, pots explicar-ho?
No puc
reproduir la frase, eh? No, Màrius ha fet un monòleg relacionat amb el cas que ara parlarem a la tertúlia esportiva del...
Que també va del Master of Muppets.
Que ha parlat del Master of Puppets, del Bernabéu, dels F-18 i d'un final, catastròfic.
Queda't si vols, eh? Però...
No puc perquè em fotran fora. No, escolta una cosa, hi ha una cosa que és fascinant. És a dir, els comptes del Barça, primer, tornem a parlar de contractes trossejats, que avui és el tema, eh? Hi ha un tipus que li pagues. Jo em pensava que havia firmat un contracte, Enrique Negreira. No hi havia ni contracte. O sigui, sortien, no sé què devien enviar, una factura, factures de 500.000 euros, sortien del club, bueno, sense que ningú digui m'ho han donat, escolti. Però això, on consta? Però és que aquest club està auditat. Aquest club està auditat, hi ha auditors, van canviat de les auditories. O sigui, tot és una broma, tot és una broma. Ha fitxat directors generals, ha fitxat consellers delegats, gent, escolta, que han estat de multinacionals i tal. I tot això passava.
Estava dins d'aquell epígraf que deia la Macarena Olona ahir de putes i no sé què.
Sí. Pues, no ho sé.
Estava allà amagat.
Però és seriós, no és seriós, no és seriós, home. Sí, no pot, o sigui, jo l'altre dia vaig mirar la web del Barça i hi ha 10 línies parlant dels valors del club. I després els valors on queden? On queden? Jo hi vaig anar al camp del Barça. Anava avergonyit perquè no em descobrissin que sóc soci. Ja m'ha estat condemnat. Jo, a mi no m'ha condemnat. O sigui, jo, a mi no em posen ni multes perquè sóc un home d'ordre. Però vull dir, un cop dit això, fa uns anys van condemnar, per no condemnar el president Bartomeu i el president anterior, el Sandro Rossell, m'han condemnat tota l'entitat. Estic condemnat. No sé si cometo un accident, però, un accident de circulació ni de la presó.
Val et compte com a antecedents.
Però això que estàs dient...
En compte, no?
Això que estàs dient, Màrius, topa amb el que deies abans del Muppet of...
Master of Puppets.
Però el Master of Puppets no el toca ningú.
Qui és el Master of Puppets?
El Master of Puppets és el Master of Puppets. The White Master of Puppets.
El blanc... Val, que es diu?
Que es diu... Bueno, és un senyor que aconsegueix...
Fucking sí,
no, que no, que em perdo, que em perdo, que no diré res més.
No facis parlar de formació professional,
home. No, que no.
Sembla que parlava, em sembla, juraria que parlava Florentino.
Florentino no parlaria mai.
Pablo, què dius?
Bueno, o sea, digamos que cuando todo esto gira hacia la cuestión más específicamente futbolística, aquí tengo menos tablas, pero soy perfectamente consciente que la rivalidad deportiva entre el Barça y el Madrid es algo más que rivalidad deportiva. Hay muchas pues, cuestiones que tienen que ver con la política y con la economía también. Entonces, es
y a mí el sentimiento, Pablo, delicado. El sentimiento también.
Bueno, Vázquez Montalbán decía que el Barça era el ejército simbólico de Cataluña.
Sí, desarmado. Eso, desarmado que, cuando los ejércitos claro, son, van desarmados, en fin, son un ONG, no es un ejército. ¿Qué vol dir un ejército desarmado?
La Mònica està...
No, jo estic rient.
Ja em demanaré canvi de lloc, eh?
Sí, perquè un dia saps que parlava sense voler.
Puc acabar de provocar en aquest matí tan animat? No. Bueno...
S'ha mocat el vestit. Hi ha hagut, no, hi ha hagut un soroll. No.
Anava a provocar
el Pablo. És que no sé per què no us preneu flors de bac abans d'entrar.
Anava a provocar el Pablo, però no sé si... Perquè igual ens allarguem molt, però... Que el Pablo, com que viu a Barcelona...
Com?
Claro, que yo vivo en Barcelona.
¿Por qué, sí. ¿Por qué no vienes a Tertulia si vives en Barcelona? Saps que aquests mitjans de comunicació, sí, home, sí, de dretes, sí, extrema dreta, sí, Masters of Puppets, tot això fan córrer que Pablo Iglesias... Bueno, en fi, mil coses entre les quals viu a Barcelona. Que no és cap drama viure a Barcelona, però ve acompanyat d'una cua, diguem.
Bueno, si no vol viure a Barcelona, que vingui a Lleida.
Clar, sí, estem encantats tots plegats. Escolta'm, Pablo, un dia vine a Barcelona, vine aquí a l'estudi.
Sí.
Vale. Sempre diu que sí.
Sí, sempre diu que sí, efectivament. Escolta'm...
Que voy a ir pronto.
Vale, sí. Mònica, com a gran culer, de família de grans culers, fill jugador del Barça...
Per cert, que ahir es va jugar a la fase de la Lliga Genuine.
Perdona, deixa'm dir
que vam guanyar un només dels dos per això, no?
Vam guanyar dos partits dels tres. Ah. Vam guanyar contra l'Atlètic de Madrid i contra el Tenerife.
I té una fotografia de penjada del fill, que és Andrés Iniesta.
Hem de dir que... No, però el Marc va jugar correcte, però el Medina va fer tres gols meravellosos, entre altres. Però és et reconcilia amb el món de l'esport veure la Lliga Genuine, perquè els amics del Tenerife, quan van perdre el partit, perquè el van perdre contra el Barça ahir, van estar... animant-se entre ells, animant-se amb els jugadors del Barça. Vull dir, era tot el contrari del que estem parlant ara.
Perquè no ho sàpiga, Mònica, pots explicar què és el Genuine del Barça?
La Lliga Genuine és la lliga que juguen tenen equips pràcticament, ara hi ha també el Real Madrid aquest any, tots, la majoria d'equips que juguen a primera divisió tenen equips de persones amb discapacitat intel·lectual i que juguen en una lliga amb nois i noies, i participen equips d'arreu, i durant diversos caps de setmana, perquè això obliga a traslladar-se un col·lectiu doncs, amb vulnerabilitat i amb moltes dificultats, es trasllada a diferents llocs. Aquest cap de setmana tocava a la ciutat esportiva de Neijarque de l'Espanyol, que per cert ho van organitzar magníficament bé, i aleshores venen a jugar i juguen un parcial de la Lliga, i aleshores el Barça té un equip genuïn fantàstic, però també en té un al Girona, també en té un al Tarragona, que és qui ho va iniciar, no em canso de dir-ho.
I l'important no és guanyar.
I l'Espanyol.
Ara us diré de veritat un secret. Els encanta guanyar perquè, en fi,
no,
perquè tots ens agrada
no,
guanyar
aquesta
la vida.
No, aquesta és la cosa, és a dir... Nosaltres ara estem en un grup realment molt competitiu on juguen equips on les persones tenen, tots en tenen, discapacitat intel·lectual, però alguns físicament són molt potents. I en d'altres equips, com el del Barça Genuin, doncs hi ha nanos amb síndrome de Down i noies amb síndrome de Down que tenen doncs, habilitats diverses, però que a l'hora de jugar doncs, potser tenen més dificultats. Però ahir el meu fill, que és davanter, es va trobar amb dos torres del Getafe dissabte, que el Marc, quan veia venir la pilota a prop d'aquests dos, o sigui, saps què vol dir protegir la integritat física? Protegir la integritat física, perquè va pensar, d'aquí sortiré escaldat. I vam tenir quatre lesionats, és a dir, alerta perquè... Hi ha d'haver un màxim equilibri d'aquests equips perquè no es produeixin desequilibris físics, diguéssim.
A la pregunta, però no ha contestat la Mònica abans, sobre el tema del que està passant al Barça ara, si tens alguna
lectura. Sí, a veure, jo tinc ganes d'escoltar la tertúlia que sempre faig quan vaig cap a treballar després a vosaltres perquè teniu molta informació, no? Al marge de la lectura periodística, i aquí podríem fer un debat, no?, sobre allò que deia jo abans de l'agenda,
sí.
Qui col·loca quines prioritats a l'agenda per fer quins escàndols i quins no són escàndol en aquest moment, no? I això et priva de poder discutir altres coses, em sembla tot el sainet, diguéssim, des que apareixen les primeres factures, etcètera, etcètera, no m'estranya que el Màrius estigui dolgut, no? Perquè no té cap sentit que s'hagin pagat 7 milions d'euros en aquesta personal, com es diu l'empresa? Dialnet o...
Sí, ja el sé, no sembla que sí.
Sí. I a tothom digui que no sabia què passava, per amor de Déu. Hi ha una auditoria, els comptes estan auditats, no pot ser que la Comissió Econòmica digui que passava per allà. Avui em sembla que tu mateix deies es contradia Tusquets respecte al que va dir l'altre dia. Escolta, aclarim-ho, tu.
Sí.
Aclarim-ho.
Per això deia que jo crec que el més important és que algú surti a explicar. Estem al segle de la comunicació i algú ha de sortir a explicar-ho ja, perquè cada dia que passa tot es va fent gran. Avui
és com el Barça Gate de les xarxes socials. Vull dir, escolta, que ho expliquin.
Ho expliquin ja d'una vegada.
Cada dia hi ha un ull de poll diferent al peu, eh? És que al final no es podrem posar les sabates.
Ha dit ull de poll. Ha dit ull de poll.
La prova.
Oi, tio.
Hòstia, per favor.
Quin matí.
No, però és que, a més, avui la Teresa Prullera és testimoni que quan arriba li he dit que he dormit poc.
Sí, és veritat.
T'has despertat de cop,
avui. Jo venia a escoltar-vos de manera molt atenta.
No has de fer tan sexe. No has de fer tan sexe.
Saps?
Has de llegir més els clàssics.
Ja ens has desvillat.
Arribaràs a vell amb una pau interior molt gran.
Bueno, en fi, què podíem esperar d'una tertúlia que ha començat amb la frase aquell indi era un curri que caminava.
Sí.
Frase del senyor d'ordre. Del senyor d'ordre.
Perquè a vegades em desordeno.
No, sí, sí. Bueno, ha dit el Màrius que ens ha explicat també que li agrada una colònia barra perfum, no sé com s'ha de dir, que es diu Valdefric.
No, Valdefric no.
Sí, Valdefric.
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 Ah, Valdefric.
Valdefric.
No de
friqui. No de friqui. Valdefric. Don Pardó. Para hombres y mujeres. L'he buscat a internet. Té limón de Amalfi.
Per què rieu? És la millor llimona que hi ha. De debò. No, escolta. La
ignorància
és molt tremenda.
Cempachúcil, groselles negres, bergamota i flor del naranjo africano. Complementaré també la informació sobre Baron Dandy, de perfums Perera.
No existeix.
Per a hombres curtidos.
Primera i única fragància masculina durant molts anys a Espanya. M'explica Lío Forn.
Teniu olor de liniment.
Sort que tenim bons assessors.
M'explica Lío Forn que on abans hi havia la fàbrica Perera, a Badalona, hi ha, atenció, hi ha des de fa 12 anys un mercat provisional. Mercat provisional des de fa 12 anys. O sigui, quedeu-vos una miqueta amb aquest concepte, això es veu que plaça a la...
Un mercat provisional fa 12 anys. Sí, fa 12 anys. Sí, que triguen les obres.
Una salutació des d'aquí tot Badalona i a Joel Parra, que es mereixien haver passat a la final de la Copa del Rei i guanyar-la. En fi, Baron Dandy. Tema Baron Dandy. Baron Dandy, és que és per no parlar de la tertúlia, tot això. Baron Dandy tenia essència amaderada, especiada, a cuero, animalizada i oriental.
Wow.
Tot molt fusta, saps? És una cosa... Bé, totes i tots...
Jo crec que ho compliquen tot. Sí, tot ho compliquen per pensar. Sí. Estàs comprant una cosa que et fan pagar 250 quan podries...
i és preciosa l'ampolla.
Sí, sobretot.
La de Valdefric.
Sí, sí. La de Detol també és molt maca, eh? També t'ho dic.
Vinga, vinga.
Acabo, tots i totes i tutis, molt bé.
No,
em quedo amb el concepte d'avui, em quedo amb el concepte, sens dubte, Master of Puppets, no ho digueu Geralt, Florentino Pérez i Ferreres, no ho digueu Geralt, i el que està clar és que el Master of Puppets del món arracú és Jordi Basté, això sí.
No, perquè tu manes.
Ens porta un...
Aquí no tens un Master of Puppets a sobre, tots el Master of Puppets, i és un Master of Puppets que permet la llibertat d'expressió perquè Pablo Iglesias digui coses com en La Sexta escuchamos nazis todos los días.
Perdona, has dit Master of Puppets?
Sí.
Master of Puppets. Ara. Mira, mira Pablo Iglesias ja. Això és Master of Puppets de Metallica. Clar. Sí. Aquí sí, t'arribes, no miris amb aquesta cara que aquí sempre toca, si no em pita una perla.
Va, va, amb la guitarra.
I això de bon dematí, eh?
Aprofitem... la tertúlia ha estat això a les 9 del matí, ja.
Sí, sí, però aprofitem per dir que fa 20 anys del tancament de Concària,
sí,
per posar un cas que no s'ha resolt i que judicialment, quan dèiem per què l'extrema dreta està tot arreu? Està tot arreu perquè passin coses com aquestes, que es tanqui un diari com aquell, que Europa digui no ho vau fer bé, i aquí no passa mai res.
I, per cert, deixa'm dir-ho l'última hora, que Joe Biden ha arribat a Kiev amb visita sorpresa. Anava a dir...
No,
no, que no ho ha trobat. No ho ha trobat. Clar, quan diu Joe Biden, sí, penses...
Pateixes, ha caigut, s'ha despistat, ha canviat d'aeroport... No, bueno, tot bé, bueno, no? Bueno.
En fi...
Perdona, què ho dieu, perquè és gran?
No!
No, seria
veritatistes. No,
perquè llavors obriríem una altra discussió.
No.
Arriba la gran Master of Puppets. Hola, Poig, què tal?
Doncs mira, molt bé, hem passat l'equador de la Lliga i avui ja pots gaudir del tercer capítol de la microsèrie Juego Directo, amb continguts molt interessants sobre la Lliga i alguns dels seus protagonistes. La pots trobar en format escrit, vídeo i podcast a les webs i aplicacions de La Vanguardia i Mundo Deportivo. En aquest tercer episodi sentim la història de dues dones que s'han fet un lloc en les professions on tradicionalment hi havia homes. Una d'elles és Alba Oliveros, primera dona que ha narrat partits de futbol de la Liga Santander i la Liga Smartbank a Movistar Plus, i l'altra és Inés Ovejero, la desena enginyera menor de 35 anys més influent d'Espanya. No et perdis Juego Directo a La Vanguardia i Mundo Deportivo.
Ara sí, tu.
Bueno...
Barata, el Valdàfric. Barata, eh? Barata. Vas demanar un crèdit o no per comprar?
Ha dit que ens hauríem d'hipotecar per comprar-la, ho ha dit. Quant val?
No, res, val.
Depèn de la compra. Ell la compra allà baix, ella, però al costat del mar, que li costa 3,50.
Marcadillo provisional.
Sí, efectivament. Jo, de debò, el d'avui ha sigut molt de debò, però ja està, ha passat ràpid, això. Pablo Iglesias, un plaer, com sempre, moltes gràcies.
Una abraçada, Pablo.
Gràcies.
Un abrazo fuerte.
Gràcies,
a todos.
Igualment. Ciao. Gràcies. Gràcies, Miquel Samper. Gràcies, Teresa Cunillera. Gràcies, Màrius Carol.
No
gràcies, Tian Riba.
No et moguis.
Ara no et moguis.
Tot això és enveja.
No et moguis. No, però vols fer el favor que no et moguis?
Com l'indica ell que feia l'ocurri.
Vale. Vols parar? D'aquí uns moments, posem ordre. Segurola, Rico, Rico, Rico i Pallàs. Amb la col·laboració especial de Màrius Canals.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Calcular la quota de la meva hipoteca amb el simulador en un minut? Ho firmo.
Que un expert m'ho expliqui tot sense compromís? Ho firmo.
I després contractar la que millor s'adapta a mi? Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. Obre el simulador, calcula la teva quota i t'ajudem a trobar la millor hipoteca per a tu a banksabadell.com/hipoteques. Sabadell. Necessites un banc.
El perquè de tot plegat.
RAC 1. 15 anys d'escapades de cap de setmana. 15 anys apropant-te a la feina cada dia. 15 anys del millor compromís de puntualitat. 15 anys oferint-te els millors serveis. 15 anys viatjant amb tu. Es compleixen 15 anys del trajecte AVE Barcelona-Madrid i per celebrar-ho llancem 150.000 bitllets a 15 euros. Consulta en condicions a renfe.com. Ningú no et dona més. Renfe, el teu tren.
posa't en forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix? Així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Aconsegueix el nostre kit fit gratuït amb tot allò que necessites per posar-te en plena forma. Basic Fit. Go for it!
Estàs pensant en decorar el teu pis? Necessites cortines noves, tapissar el sofà, canviar les catifes o trobar un paper ben especial? Vine a la Mallorquina i descobreix la secció de cortines i decoració. T'ajudarem en el teu projecte fet a mida i personalitzat. Ja ho saps. Cortines la Mallorquina, a la Diagonal 506 de Barcelona i a Plaça Universitat.
Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre conduïs.